Imaginar un món ideal o una societat semiperfecta ha tingut sempre una contracara. Existeix el revers de l'utopia, perquè no existeix el somni sense el malson. A finals del XIX, i sovint lligada a la ciència-ficció, la distopia va començar a demostrar que tal vegada la forma més precisa de retratar una societat era extremar-ne els millors vicis i les pitjors virtuts. En forma de sàtira, d'infern totalitari o de deliri eugenèsic, la literatura distòpica ha sabut il·luminar la foscor en virtut de la millor fantasia. Hi ha, però, una derivada gairebé hiperrealista a l'hora de narrar les relacions humanes que s'acosta a la distopia amb un mirall potentíssim. I aquest és el camí per on transiten els Kentuckys, l'últim llibre d'una de les escriptores més talentoses de la seva generació. Avui a Ciutat Maragda rebem Samantha Schweblin per parlar de Kentuckys i de la seva obra, i amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà explorem algunes variants de literatura distòpica. I el Joan Lluís Lluís ens porta la missió de Beagles a Catalunya segons la novel·la del capità William Jones. Avui, des del costat fosc, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Avui saludant la Samantha Schweblin. Què tal? Benvenida.
Què tal? Encantada.
Un placer igualmente. Que ha tornat a la novel·la amb aquest Kentuckys, i el coneixeu, Literatura Random House. I pensava, Samantha, que podríamos tal vez empezar por los lectores que no, o para hacer un favor a los lectores que no hayan entrado aún, explicando en qué consiste el artilugio del título, para saber en qué mundo y en qué territorio nos estamos moviendo. Además, un hallazgo terminológico interesante, ¿no?
Bueno, un Kentucky es un aparato casi hogareño, bastante rudimentario, que sería algo así como la cruza entre el teléfono más rudimentario que pueda haber sobre la mesa y un peluche. Es eso, ¿no? Pero en realidad lo que se establece en un Kentucky es la conexión de un ciudadano anónimo a un aparato que le da acceso remoto a la vida privada de otro ciudadano en el mundo. A mí me pasa mucho, hace varios años que vivo en Berlín, trabajo mucho por Skype, y me pasaba constantemente, trabajo mucho y muchas horas seguidas. Entonces, por ahí la gente se levanta, va al baño, te dice, me hago un café, y de pronto te dejan solo en el living de esa persona. Y yo miraba el living y pensaba, bueno, hay una manta ahí al fondo, se ve que acaba de dormir la siesta, o pensaba, hay unas cervezas vacías, quizá hay alguien más en el departamento escuchando toda esta conversación. Lo que hubiera pagado solamente por torcer un poquito la cámara a la derecha o a la izquierda, no te lo puedo explicar. Y un poco el aparato, el Kentucky, surgió, digamos, por ese deseo de voyerismo casi, ¿no? De torcer un poquito la cámara, de poder comandar esa mirada en el departamento de otro.
Una especie de ventana indiscreta, ¿no? Que se abre.
Exacto. Entonces, por ejemplo, vos podés comprar un Kentucky o ser un Kentucky. Si vos compras un Kentucky, vas al supermercado y compras este aparatito, lo pones en el suelo, lo enchufás, el aparatito se carga y ese aparato empieza a circular por tu casa. No sabés quién lo comanda. Alguien en algún otro lugar del mundo que vos no sabés quién es, un chino, una afgana, compró una tarjeta de acceso y quedó linkeada para siempre a ese Kentucky tuyo en Buenos Aires o en Barcelona. Y empieza a circular por tu vida. Sin comunicación, porque no hay lenguaje, ¿no? Y empieza a seguirte por la casa, por ahí te da unos toquecitos en el pie, y levanta la cabeza y te mira, ¿no? Y entonces la mirada y el juicio de los otros se meten en tu casa, en tus zonas más íntimas. Y en realidad no hay nada a nivel tecnológico en la novela que supere las posibilidades de lo que es lo real y lo posible en nuestro mundo hoy.
Claro, claro, no. De hecho, decía antes ventana indiscreta, y por seguir con la estela de Hitchcock, yo he leído los Kentuckys como aparatos, casi como un MacGuffin para hablar de o para retratar lo que parecen terrores cotidianos, ¿no? Y que habitan bastante entre nosotros, tengan o no forma de peluche, digamos.
sí, exactamente, sí. Por ejemplo, si no hay lenguaje al principio, ¿no es cierto? Pero ese lenguaje debe ser establecido. Es decir, por ejemplo, si si esta afgana que está circulando por la casa de un barcelonés, si el barcelonés, por ejemplo, le muestra su email, por ahí la afgana le puede escribir. Pero hasta que eso no sucede, o por ejemplo hay personajes que dibujan un teclado en el piso, uh-huh. o hay personajes que establecen una conexión con el código Morse o lo que fuere, hasta que eso no sucede, la relación entre el que es amo y el que es Kentucky es casi una relación de amo-mascota, ¿no es cierto?, en el que el lenguaje no existe y, por lo tanto, el que es amo, por lo menos, mira a esa mascota y no puede hacer ningún juicio de valor. Esa mascota siempre va a pensar lo que piensa el amo, siempre va a acordar con los ideales del amo, ¿no? Y hay una relación ahí de amo y mascota que se va distorsionando a medida que la conexión empieza a echar raíces y empiezan a pasar otras cosas.
Los terrores que efectivamente pueden conducir en esta violación de la privacidad, que en definitiva implica, ¿no?, poseer un Kentucky, o vaya, o tenerlo, o serlo, sobre todo también, y que tienen que ver, pues eso, con cosas que la tecnología permite y pone al alcance de todo tipo de extorsiones, ¿no? Que claro. Se retratan también, en algunos sí. casos, o sextorsiones incluso, o piraterías diversas, ¿no? Porque uno puede comprar un código, comprar muchos, en fin, historias que tienen que ver con esta idea también que hoy retratamos, o que intentamos hablar de la tecnodistopía, ¿no? No sé si es una definición que a ti te funcione, o si pensabas, me imagino, de algún modo, que da la razón a ese gran hermano que nos presentó Orwell ya hace muchos años, y que implica que estamos todos bastante televigilados.
Absolutamente. Igual es raro lo que pasa con el tema de la tecnología en la literatura. De hecho, empecé a pensar en esto incluso antes de la novela, que lo que me pasaba era que... creo que estamos... consumiendo tecnología de una manera muy natural. O sea, nadie se plantea, a nadie le parece loco que tengamos esta relación que tenemos con los celulares, que son casi extensiones de nuestro cuerpo, que no lo soltamos ya nunca, en ningún momento de la vida. O sea, no lo soltamos literalmente. No nos sorprende, nos parece natural. Pero cuando eso lo pasas a la literatura, se habla de ciencia ficción. ¿Te das cuenta? ¿Qué? Me parece sí. que acá hay un ruido bien interesante. Es decir, pues, entonces yo agarraba cualquier libro en donde, por ejemplo, cuentos, donde simplemente había un poco más de presencia de las comunicaciones, de las redes sociales, de los teléfonos, y entonces ya era un cuento tech. Y yo digo, pero ¿cuento tech? Esto no es un tech, se trata de otra cosa. O sea, ¿por qué lo que no es natural en el espacio real, cuando pasa a la literatura, se vuelve ciencia ficción? Si sigue, digamos, sucediendo en un mundo conocido y real. Y yo creo que ahí hay un ruido interesante que tiene que ver con que finalmente la literatura es el espacio donde nos pensamos como sociedad, donde no aprendemos a entender qué le pasa al otro, qué nos pasa a nosotros, cómo nos impactan ciertas cosas. Es un espacio en que básicamente es el ejercicio de la práctica de todo lo que no entendemos, ¿no? o de lo que más nos asusta, o de lo que nos preocupa. Creo que las tecnologías no las estamos pensando lo suficiente. Entonces todavía en el ámbito de la literatura nos suenan extrañas, ¿no? Es como todavía no las consumimos, pero no hemos puesto nuestros límites ni éticos, ni morales, ni logísticos, ni legales, ni ninguno. O sea, no hay límites. Entonces sigue siendo algo extraño, aunque lo vivamos con naturalidad. Y entonces yo estaba lidiando con esta idea... Y lo que me preguntaba básicamente es, ¿cómo se puede hablar sobre las tecnologías sin que la tecnología sea un problema en el texto? O sea, sin que alguien agarre el texto y piense, esto va de tecnologías. O sea, ¿cómo hablar de tecnologías sacándose el problema de la tecnología de encima?
Claro.
Sin usar tecnicismos, sin ponerse a hablar de redes sociales, sin ponerse a desarrollar, aparatos que todavía no existen o que existen pero hay que explicarlos. Y entonces inventé el Kentucky. Y el Kentucky en realidad es una excusa. Nunca se habla del Kentucky, ¿no? En realidad lo que se está hablando todo el tiempo es de la conexión entre dos personas y de los problemas que traen esas conexiones y esas desconexiones. A mí me... ¿Sabes qué? Mientras estaba escribiendo Kentucky, me puse a pensar, bueno, hubo un momento en que me sentí perdida, sobre todo por el tema de género. Donde, no perdida, pero sentía que tenía que tomar algún tipo de decisión de género. O sea, ¿voy a trabajar el género en ciencia ficción o me voy a sacar la ciencia ficción de encima y voy a tratar de escapar de todo eso, ¿no? Que, ojo, a mí me encanta la ciencia ficción, ¿eh? No estoy renegando eso y además creo que me formé leyendo autores de ciencia ficción. Adoro el género, pero me parecía que si elegía por la ciencia ficción estaba hablando de otra cosa. En una decisión importante. Y entonces me acordé de de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, que es un libro que me encanta. Y ahí entendí cuál era el límite, ¿no? Porque si vos agarrás Crónicas Marcianas, incluso si agarrás físicamente el libro, todas las tapas tienen cohetes, todas. Hice el ejercicio de verlas. Hay muy pocas tapas que escapen. El cohete parece ser, ¿no?, como el gran artilugio de esa novela. Y en ningún momento se habla de los cohetes. No hay cohetes en la novela. No se explican ni cómo son. El cohete es solamente lo que permite a alguien de un mundo ir y estacionarse en el mundo de otro y regresar con cierta información, ¿no? O sea, y este ejercicio habla todo el tiempo justamente de la conexión entre diferentes mundos, pero nunca habla del cohete. Es precioso. Y ahí entendí el ejercicio en realidad que estaba haciendo con el Kentucky. El Kentucky no es importante, el Kentucky claro. Es casi una excusa.
A eso me refería con el término McGuffin, ¿no? Efectivamente sirve para otras cosas. Yo en ese sentido quiero celebrar la cubierta de Kentucky's de Random House porque aparece, no tiene nada que ver, o sea, no aparece ningún artilugio, sino una mujer semi-enmascarada que por tanto es mucho más evocativo y va por otros territorios, ¿no? Y ciertamente cuando hablabas de ciencia ficción, yo he leído Kentucky's como casi un libro hiperrealista, es decir, todo lo contrario, ¿no? Al final es eso, un pretexto para narrar cosas que tienen que ver con la actualidad. Es decir, no hay nada del futuro, es hoy.
Claro. Sí, absolutamente. Sí, por eso a veces quedo un poco desorientada cuando se habla de ciencia ficción o incluso cuando se habla de distopía. Lo de distopía lo entiendo mejor, ¿no? Porque finalmente el Kentucky en este mundo no existe. Pero técnicamente podría existir sin ningún problema. Pero yo lo escribo desde el absoluto realismo. Tengo esa... Sí,
no, yo decía más bien distopía en el sentido de retratar un mundo que nos un poco atroz, que nos asusta, en el cual, y cito literalmente hacia el final de la novela, ¿no? Hay una reflexión que dice, ¿qué hacía toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando cómo la otra mitad de la humanidad se cepillaba los dientes? Que parece un espejo terrible sobre la sociedad y sobre lo que se está sucediendo, ¿no? Porque efectivamente, es decir, el papanatismo de las redes consiste en esto, en ver cómo otra persona se cepilla los dientes.
Sí, es loquísimo. Pero también hay algo... pienso que quizás sea generacional, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en esa sensación que tiene nuestra generación y la generación de nuestros padres de que las generaciones nuevas se exponen más de lo que deberían, ¿no? Pero me pregunto hasta qué, porque estabas hablando de cepillarse los dientes, ¿no? Y para mí cepillarse los dientes siempre fue algo muy íntimo. O sea, yo nunca me no sé, me parece que es algo... que sucede en soledad para mí misma, ¿no? Uno pone caras raras mientras se cepilla los dientes. Y las generaciones que siguen son capaces de subir un video de cómo se cepillan los dientes. Y creo que cuando uno cruza esa línea, cuando cepillarse los dientes deja de ser algo íntimo, es que te permite mostrarlo públicamente. Si todos lo hacen, no hay intimidad. Entonces es un espacio recortado de la intimidad, ¿no? Y habría que pensar qué tantos espacios estamos recortando, ¿no? Que creo que quedan muy pocos espacios en los que estamos viviendo sin pensar a la vez que nos estamos mostrando, que estamos siendo mirados.
Tal vez la literatura sea la conquista de ese espacio, ¿no? Es el rincón de intimidad que aún nos queda por preservar, digamos.
Tal vez. Y después está también esta... no sé si te pasa a vos, pero yo tengo... cuando pienso en el voyerismo, ¿no? Lo que me pasa a mí con el voyerismo, creo que hay mucho en la escritura que tiene que ver con el voyerismo también, el ejercicio, incluso la propia escritura, el propio ejercicio de pensar un mundo que no existe es una manera de ensayar, es espiar a los otros, ¿no es cierto? Tratar de entender a los otros. Pero pienso que en el ejercicio del voyerismo también hay como si fuera una esperanza de poder descubrir quién es el otro realmente cuando no sabe que está siendo mirado. O sea que tenemos claro que son dos personas diferentes y que cuando el otro nos está mirando y sabe que es mirado, no es 100% el otro. Cuando el otro es 100% el otro, cuando el otro no sabe que está siendo mirado, hay una verdad por la que nos desvivimos, que supongo que también tiene que ver con nuestra propia verdad. Esta cosa, no sé si te pasa a vos, pero yo todo el tiempo me pregunto, pero ¿haré bien o haré mal? Esto, pensar esto, ¿es sano o es enfermo? ¿Querer esto otro, es justo o es injusto? ¿Voy bien o voy mal? ¿No? Todas estas preguntas que uno se hace constantemente, y yo creo que es en el mirar al otro en su estado más auténtico, ahí hay una respuesta que anhelamos todo el tiempo, ¿no? Y que no se puede calmar nunca. Y creo que incluso la literatura, leer para los que son estos lectores compulsivos, creo que hay una necesidad de poder contestar todo eso muy fuerte, ¿no?
En todo caso, también hay un apartado que no me gustaría dejar de mencionar, que tiene que ver con la estructura, porque Kentucky's pasa en diferentes lugares del mundo, en diferentes espacios, pero además de manera episódica, con diferentes personajes que retomas, algunos sí, otros no, ¿no? Un poco, ¿cómo te salió esta estructura no lineal, por decirlo así?
Bueno, la verdad, es el primer libro o el primer texto que sale con forma de novela. O sea, tengo otros textos largos como La respiración cavernaria o Distancia de rescate, y siempre han surgido como cuentos que salieron mal. Yo soy cuentista, a mí me gusta escribir cuentos, y siempre empiezo encargo una idea desde el cuento. Y Kentucky nació desde el principio con un borrador de unas 12, 14 páginas, que ya estaba estructurado en capítulos, que ya tenía esta forma coral. O sea que fue, no sé, supongo que bastante intuitivo, ¿no? Pero igual está esta idea casi panóptica de contar el mundo desde 20 y pico de ciudades distintas del mundo. Y esas ciudades, salvo dos o tres que aparecieron más hacia el final, son todas ciudades donde he estado por razones literarias, ¿no? Es decir, que también es una novela que nace en un contexto, en un momento de mi vida en el que estoy viajando mucho, estoy moviéndome por distintas culturas, ¿no? Y estoy haciéndome, de manera personal, un montón de preguntas que se va haciendo la novela. O sea, creo que muchas veces, por lo menos en mi vida y en mi experiencia literaria, la estructura tiene mucho que ver con el momento que estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo escribí dos libros de cuentos y me consideraba una cuentista nata. Pensaba que era imposible pasar a la longitud de la novela. Y cuando llegué a Berlín, hace 6-7 años atrás, tuve por primera vez un año, me dieron una beca y tuve un año, la oportunidad de dedicarme durante un año solo a la escritura. Y ese año escribí una novela, ¿no? O sea, es curioso, porque uno cree en realidad que está eligiendo los géneros y las extensiones, pero me pregunto hasta qué punto uno hace lo que puede con los tiempos que tiene, y de eso sale una forma, ¿no?
Claro, sería muy romántico decir, no, es el género que te elige a ti.
Claro.
No, pero a veces es el calendario que te elige a ti, ¿no?
Sí.
Y el horario y la disponibilidad.
Sí, sí.
Y también aparecen entre los muchos personajes, antes mencionabas la idea de las relaciones entre interpersonales, ¿no? Y también me gustaría preguntarte por las relaciones familiares, porque es un ámbito que del cual te ocupas no solo en Kentucky, sino en diferentes libros, ¿no? En fin, en los cuentos de pájaros en la boca, singularmente, en Distancia de rescate también, y esta idea también de la protección y la sobreprotección, ¿no?
Sí, sí, sí. Me interesa mucho el tema del núcleo familiar. Supongo también porque es un, ¿no? La familia, bueno, ya se dijo muchas veces, pero es realmente una institución en crisis absoluta que estamos repensando, y que yo pienso mucho hacia atrás, con mi propia experiencia en la niñez y en la preadolescencia. Y también incluso, bueno, hacia adelante también, en el sentido que también hay toda una cuestión para pensar de la maternidad, la maternidad que nos qué pasa cuando no elegimos ser madres, porque creo que la relación padres-hijos, hijos-padres es lo que me resulta más interesante, y ahí hay algo que me parece casi como la tragedia la primer tragedia que todos vivimos como seres humanos, que es el amor de los padres. Es una gran tragedia el amor de los padres. O sea, creo que no hay
excesivo a veces.
Bueno, es que no hay, yo creo que no debe haber un amor más auténtico, sincero y bien intencionado que el de los padres. Es lo más puro que puede haber, y el daño que causa. Pero hasta el mejor padre causa daño, porque creo que formar al otro para poder sobrevivir en este mundo siempre también implica deformarlo. Prepararlo para la vida siempre implica limitar, extender tus miedos, tus propios mandatos de tu familia. O sea, es muy difícil sacarse ese peso de encima. Es casi imposible. Creo que incluso en el ejercicio consciente, constante, de sacarse ese peso de encima, estás estás poniendo otros pesos, ¿entendés? O sea, es muy difícil deshacerse de toda esa carga. Y me interesa mucho cómo eso cae inevitablemente sobre los hijos y cómo eso inevitablemente nos forma. Por todo lo que los padres quisieron para nosotros y por todo lo que no quisieron para nosotros. Las dos cosas nos tocan y nos deforman, ¿no? Me parece muy interesante y muy trágico. O sea, no hay manera de llegar al mundo intacto. Es imposible. A nivel literario es fenomenal, pero es un desastre.
Sin duda. No, y lo interesante es que además son ámbitos que abordas no siempre desde el, en fin, no, desde el realismo más puro o con algún elemento que dialoga con lo fantástico o con algún elemento alegórico. Recuerdo que una mariposa puede explicar todo un mundo en un momento determinado, ¿no? Por tanto, aproximarse a la complejidad de las relaciones familiares y este tipo de presiones que se establecen, me imagino que a veces requiere de elementos no necesariamente realistas
claro.
para explicar lo inefable.
Claro, claro, exactamente. Sí. Bueno, a mí me parece la gracia del fantástico, de lo que no se puede explicar. Me parece que el fantástico, o sea, el monstruo, ¿no? Tiene algo muy precioso y es que te obliga a ver las cosas por primera vez. No sé si me explico, creo que si aparece alguien en esta habitación, si en esta habitación entra alguien que ya conocemos, ese propio saber cómo es esa persona te hace a la vez no verlo realmente. Ahora, cuando aparece alguien, si alguien entra y tiene el ojo 10 centímetros más alto de lo que de donde debería estar el ojo, no puedes dejar de mirarlo. No puedes dejar de mirarlo. Y eso es lo extraordinario de la monstruosidad, ¿no? Que te obliga a mirar por primera vez. Y me parece muy bonito esa monstruosidad, ese fantástico que se construye tan pegado a lo real, que en realidad no sabes si es fantástico o no. Lo que te obliga es a mirar tu propia realidad, o sea, a mirar ese espacio en el que ya estás acostumbrado a moverte, pero volver a mirarlo por primera vez, con una distancia absolutamente novedosa. Y creo que cuando uno logra establecer esa distancia, siempre hay alguna revelación que te cambia. Y muchas veces esa revelación ni siquiera tiene que ver con el cuento en sí mismo, sino con lo que se refleja en el cuento de la propia vida del lector, ¿no? O sea, lo que entiende el lector de su propia vida, de su propia experiencia, de su propia emocionalidad, sobre eso que está pasando en el texto. Cuando se genera ese espejo es una preciosura. Y es algo que pasa mucho en esa ficción que sucede, que no, ahí, que no sabes si estás atravesando algo real o fantástico. Y sucede mucho sobre todo en lo extraño, ¿no? La literatura de lo extraño, que creo que es algo además... por lo menos en el género del cuento, viene mucho de la literatura rioplatense, de la escritura de nuestros grandes maestros, nuestros grandes cuentistas en Argentina, trabajan mucho ese género, pienso, no sé, Bioy Casares, Cortázar, bueno, se me está ocurriendo latinoamericanos, pero no sé, Silvino Ocampo, Sara Gallardo. Entonces, lo extraño, lo que tiene de bonito es que es posible suceder. O sea, lo fantástico no pertenece a tu mundo y eso te salva en algún punto como lector. Es decir, puedes estar muy atemorizado por esto, pero es un monstruo, vive muy lejos, en otra época, no va a tocarte el hombro mientras estás leyendo en este sillón. Lo extraño sí puede sucederte, ¿no? Entonces también tiene una fuerza sobre el lector mucho más terrorífica.
Lo extraño, lo grotesco a veces comparece, ¿no?, en los rincones menos esperados.
Claro.
Y estos fueron tus, digamos, tus epifanías como lectora, esta nómina gloriosa literaria que has citado, va por aquí, ¿no? En parte, me imagino.
Sí, en parte, por supuesto. Me enamoré de la literatura leyendo a los latinoamericanos y leyendo particularmente ese género, ¿no? Leyendo cuentos, leyendo... otro autor, por ejemplo, que no nombré, que me alucina, es Antonio Di Benedetto, un cuentista argentino, también muy en la línea de lo extraño, que tiene unos cuentos increíbles. Bueno, es un género muy, muy... Incluso en Uruguay, en Chile, estoy pensando en María Luisa Bombal, ¿no es cierto? O incluso Horacio Quiroga también trabaja mucho este género. No sé qué tenemos con el cuento en esa esquina del mundo, pero... ¿Vos pensás que cualquier gran autor argentino es sobre todo un gran cuentista? difícilmente incluso no escribe novela como Borges, ¿no es cierto? Tenemos algo con el género muy fuerte que nosotros mismos no terminamos de saber explicar qué es.
Sí, ¿no? A veces, efectivamente, la literatura latinoamericana, ¿no? Más allá de... Y Borges tiene cuentos que valen por 1000 novelas.
Absolutamente.
¿No? Y que imagino que en el futuro Samantha debe depender en parte de más de agendas y de calendarios que de una decisión deliberada, de decir, bueno, pues ahora me apetece o me veo más con ganas o con ideas para desarrollarlas de manera autónoma, en forma de cuentos o en forma de novelas, o ya se verá.
No, con eso no sé si tengo tanto problema. Quizá por un tema incluso de poca profesionalidad, en el sentido de que si tengo una idea, más bien obedezco a la idea y es la propia idea la que está dictaminando si va a ser un cuento largo, un cuento corto, una novela, qué tipo de novela. O sea, sería muy difícil para mí invocar el deseo de escribir una novela y ir a esa zona, ¿no? Más bien obedezco a las ideas. Quizá por... Sí, no sé. Son formas. Yo soy muy intuitiva en mi escritura. Entonces, partir desde otro lugar, por ahí sería difícil. Me sentiría muy por fuera de mis zonas de confort.
Un artificio. Bueno, en todo caso, de momento tenemos la suerte de leerte en cuentos, en novela y con estos Kentuckys. Debo decirte que lo leí casi en paralelo a la llegada en mi domicilio de un dispositivo asistente digital, les llaman. Y el terror fue doble, porque tener una maquinita en la mesa a la que le pides cosas y obedece y, ¿no?, o te hace competir con otra persona en medio del mundo, pensé, ha entrado un Kentucky en tu casa y tú no lo sabías. No tiene forma de peluche, sino de altavoz, pero el terror lo comparten, ¿no? Claro. De todos modos. Bueno, Samantha Schueblin, un placer. Muchas gracias por pasar por Ciudad Maragda y hasta otra.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Després de sentir la Samantha Schueblin, rebem ara el Borja Bagunyà. Com estàs?
Hola, com va?
L'Anna Vallbona, ben tornada.
Hola, molt bé.
Algun dia us presentaré, ara pensava, aquest dispositiu, aquest altaveu intel·ligent. Em diuen intel·ligent, no sempre ho és, que li deia a la Samantha, que genera un cert terror, és veritat, quan el tens per allà. Però vaja, en tot cas, no té la forma d'un peluix, no penetra en territoris i racons amagats a casa teva i, per tant, no t'imagines que, d'altra banda, hi ha algú de manera, no?, un voyeur que està ocultant i que està sobretot mirant la privacitat de tot plegat, com una mica narra Kentuckys. Què us ha semblat el llibre?
Fenomenal, jo m'ho he passat molt bé. Reprenent el cliché que més o menys va circulant per totes les reaccions i les crítiques, sí, fa l'efecte, no sé si us l'ha fet l'efecte, a mi m'ha fet, d'instal·lar-se en aquesta sensibilitat Black Mirroresca, no?, de Charlie Brooker. Jo crec que la gent aquí tendeix de vegades a confondre el capítol de Black Mirror amb el que és l'escriptura de Brooker, que com a guionista i com a persona que concep tot el món Black Mirroresc, crec que toca un espectre molt més ampli, que és precisament el que estaves comentant i el que comentava la Samantha i el llibre mateix, que és interrogar no una ciència-ficció clàssica que s'havia d'allunyar molts anys, no?, o que almenys generava uns futurs distòpics, completament distòpics, no?, la primera distopia... treballava molt amb aquesta idea de reinventar tota una societat, sinó veure com petites modificacions tecnològiques, que en realitat són molt petites, i la Samantha ho comentava, no? És a dir, he volgut fer un món que és exactament com el nostre, però on hi ha aquest aparell. Aquestes petites modificacions li permeten, hosti, tocar temes que són molt seriosos i que reverberen endavant i enrere. A mi això m'ha encantat, és a dir, aquesta sensació, que no sé si heu tingut, de mirar la camereta, no?, de tots els dispositius que portem, perquè gairebé tots els dispositius que portem tenen càmeres, i tenir aquell petit moment sinistre, no?, freudià, de plantejar-te, hosti, aquest ull potser realment és un ull, no? No és un aparell que jo controlo.
Home, jo diria que acabes el Kentucky, la lectura del Kentucky, bastant aterrada, eh? És a dir, bastant amb la impressió de mirar-te fins i tot el propi mòbil d'una manera diferent, fins i tot de mirar també diferent les xarxes socials, més enllà del que cadascú hi faci, però és a dir, jo crec que la sensació d'aterrament ve justament perquè ella fa amb molta habilitat aquesta cosa que comentaves de posar-nos una mena de mirall a partir d'un invent que no és tan estrany. Potser jo a les primeres pàgines he de reconèixer que al començament pensava de què m'està parlant un Kentucky? Però què és això? Però és que això és un moment, una sensació molt fugaç, perquè després, quan hi entres, realment la impressió és que, és que t'està parlant del teu món, del món on vivim. I està parlant de fins a quin punt ens deixem, com ella comentava, no? Ens deixem menjar la intimitat, la privacitat, com si no passés absolutament res. I crec que fa moure... En certa manera, bellugar uns fils molt ben bellugats en aquest sentit, no? D'una manera molt, molt subtil, donant molt de cosa a aquest, invent, que ens fa pensar en molts altres invents que hi ha hagut, que tipus des de les coses ja prehistòriques com el Tamagotchi, no sé si us en recordeu, però... No? Aquella cosa que era una collonada, com moltes altres tecnològiques, no? Que era una, sí, una ximpleria.
Però tenia la dependència que l'havies d'alimentar, l'havies de cuidar, no?
Sí, sí,
tenia
sí.
Cosa com a, quasi
una mica mascota,
no? Mascota.
Una mica mascota, sí, que els kentuckis mascota, que apareixen aquí en també. Estones, hi ha personatges que s'hi relacionen així, no? O després també m'ha fet pensar en els Pokémons. No sé si ho recordeu també, però fa un parell d'anys... crec que el fort es va donar a més a l'estiu, era habitual veure, vaja, jo visc davant d'un passeig i era habitual veure tot de gent enfocada al seu mòbil, mirant al terra o una mica el mòbil alçat, intentant caçar, perdó, Pokémons. I jo vaig arribar a parlar amb alguns dels caçadors de Pokémons, com una espècie... No, no, dir, què hi feu, què hi trobeu? I no, et cantaven les virtuts d'això, no? No, home, perquè va molt bé per fer esport, mira, estic passejant, estic caminant més que mai. I això m'ha fet pensar molt també en una cosa que a Kentucky surt molt, no? Que és aquesta idea de la tecnologia com una cosa que et facilita la vida, te la fa fantàstica, t'és útil i és un gran invent que et farà feliç, no? I crec que això apareix molt en el llibre.
Bueno, apareix també ensenyant, i tu començaves parlant del terror, no? De la sensació de terriment, ensenyant que després aquest instrumentet, aquesta tecnologia amable, a més són peluixos que a més tenen diverses formes d'animals, no? Doncs que si és un drac, que si és un corb, que si és un panda, no? És a dir, que tenen aquesta mena de cobertura simpàtica i domèstica, després acaben generant, i crec que el gest que més bèstia del llibre, acaben generant tota una sèrie de formes de violència que em semblen molt interessants, des de la violència més oportunista de la lògica capitalista d'aquí hi ha un negoci, no? Abans de que es reguli, no? Tota la història en Grigor, fins a les violències més directes que s'exerceixen sobre la màquina, sobre el paio que tens a dins de la màquina, no? Connectat, fins i tot entre la gent pròpia. Que a mi aquesta subtilesa de les violències i la voluntat que té el llibre d'anar cobrint diverses relacions amb aquestes màquines, diverses dinàmiques, diversos, no, desenvolupaments d'aquesta relació, aquesta voluntat més o menys exhaustiva em semblava molt potent perquè t'ho anava capgirant a poc, que és una cosa que en realitat la Schoeplin ha anat fent en tots els seus llibres, des del Pájaros en la boca, a la distància de rescate, em deixo uns primers contes, fins al Kentucky. Sempre treballa des d'aquesta... No diria des del fantàstic, perquè és una categoria d'aquestes que gairebé no diuen res, sinó més aviat des d'aquesta idea del sinistre, no? És a dir, d'aquesta dimensió més o menys domèstica, més o menys amable, això que dius tu, no? La tecnologia que ha vingut aquí a resoldre un problema, que a poc es va girant, que a poc va sentint com un cos estrany. I a mi això, crec que en això la Schoeplin és molt, molt, molt hàbil i ho domina molt bé. No? És a dir, tens la sensació de que pot agafar qualsevol objecte quotidià i en 2-3 pàgines acabar-te'l convertint en una cosa realment aliena, estranya i amenaçadora. No?
Sí, perquè a més això fins i tot en algun moment m'ha fet pensar en algú que fa una cosa absolutament diferent, però que, del qual hem parlat en aquest programa, Stephen King, amb aquesta habilitat, no? De et vaig presentant una escena quotidiana del món real, aparentment anodina, fins i tot personatges encantadors. Ara penso, crec que és en la Emília, no? Que és un personatge d'una senyora, doncs, que de primer no la faries ni ella, segurament s'imaginaria fent el que acaba fent, que és intentant, com aquell qui diu, tenir sexe amb un dels ninots aquests, o, bueno, sí, és una mica difícil d'explicar, però t'avança com si res, no? És a dir, va pel rail de la realitat o de la normalitat i després ve aquesta estranyesa que ella comentava, això grotesc, o ve aquest descarrilament, en certa manera, no? I aquest descarrilament que després evidencia, tu deies això de les violències, i es fa evident amb com acaben tot el corol·lari de possibilitats de com acaben amb els Kentuckys, és bastant espectacular, no? I de com la relació amb el Kentucky, quan han vist que pot ser un cos amenaçador i molt més del que havien pensat, llavors és un un objecte que sí que se'ls fa estrany i l'han de llançar o empalar o diferents formes de la cosa, però a més és curiós veure com una mica això, no? Aquesta idea d'una relació que va canviant i que al mateix temps el retrata amb ells, perquè retrata la seva solitud, no? I penso que això és, clar, és súper del segle, de tots els segles, però molt d'aquest segle XXI, no? De com els personatges s'aboquen a viure una vida al costat dels personatges, al costat d'aquest ninot, fent de voyeurs, no? Volent mirar. N'hi ha d'altres que volen ser... És a dir, hi ha aquesta distinció, és interessant, hi ha qui vol ser Kentucky, hi ha qui vol tenir el Kentucky, amo o ser mirat, però que en realitat és una manera estrambòtica de buscar companyia i de fer front a una solitud que els amara o que ens amara a tots en aquest segle XXI i a una manera de fugir de la pròpia realitat, no? I curiosament després és quan hi ha certes realitats que se'ls mengen, llavors destrossen el Kentucky. Per exemple, el cas, no, el cas sense explicar massa, però del cas del paio que acaba reconeixent l'amenaça d'un pedòfil al darrere d'un Kentucky, no? O sigui, sí que repassa tot aquest seguit de situacions socials. I've got a cupboard with cans of food, filtered water and pictures of you. I'm not coming out until this is all over.
Hi ha perills i alertes i realitats que són molt quotidianes, efectivament, passades per aquest filtre del peluix tecnològic, que a vegades em feia somriure, Anna, perquè a vegades no, el cap es dispara cap a Kentucky en lloc de Kentucky, perquè
sí,
és inevitable. Canviant... Tots tenim el cap o un espai, un topònim americà o un pollastre fregit, però sempre la troballa terminològica també de la Samantha Schorin és remarcable. En tot cas, avui també volíem repassar alguns casos de literatura distòpica. Tu deies, Borja, que en alguns casos directament plantegen gairebé un altre món o veuen molt més dels elements de la ciència-ficció, no de manera tan real lista, no? Com el cas que ens ocupava.
Bé, jo el Kentucky m'ha portat a una lectura que per mi va ser una descoberta, perquè la vaig llegir fa molts anys, quan era joveneta, en francès, perquè és una novel·la que vaig trobar a París, que és de l'Eugène Zamiatin, no sé com s'ha de dir.
Però, Zamiatin, potser.
D'acord, Zamiatin. Traduït a Males Herbes no fa pas molt, diria que va ser... S'ha traduït, a més, pel
Miquel
Cabal.
Que vam tenir aquí a Ciutat Maragda fa unes setmanes i vam celebrar molt les seves traduccions al rus. Ell ens ho diria, com es pronuncia.
Exacte. Aquí en català es va publicar el 2015, no? I aquesta és a dir, per mi va ser una descoberta perquè és una distopia de manual, tant de manual que va inspirar els grans distòpics anglosaxons que podem tenir al cap, com Aldous Huxley o George Orwell, no? És un llibre molt diferent, evidentment, de Kentucky. Jo crec que la Schoeblin explica molt bé per què aquest llibre, el seu llibre, no és una distopia, però com que hi ha aquest punt aterrador, a mi m'ha fet pensar en aquestes distopies antigues i inicials, i un llibre com el de Zamiatin és molt interessant perquè primer que va ser escrit
l'any 24.
L'any 24, sí. Doncs, i a més, ell va morir a finals dels anys 30, sol i abandonat a París. Però amb la capacitat que això realment influís aquests altres autors. I aleshores aquí et planteja aquest món que aleshores és absolutament visionari, d'un estat benefactor, en què tot és harmonia, en què tot és felicitat, i en què fins i tot una possibilitat d'escletxa que s'obre a través d'una conversa entre el narrador i una dona, doncs acaba sent una mica esclafada. I això també m'ha fet pensar en la Schoeblin per una cosa, no? La idea de la conversa. Perquè els Kentuckys és interessant, que clar, no deixa de ser un ninot que corrent per una casa i mirant què fa l'altre i en cert moment ajudant-lo o fent-li pessigolles als peus, però molta més utilitat no té. És a dir, s'assembla més a una mascota que una altra cosa. Però, en tot cas, acaba apareixent, malgrat tot i malgrat la tonteria tecnològica, la voluntat de comunicació, no? I la necessitat de comunicació. I això és una de les coses que m'ha semblat més interessants i també sorprenents de la novel·la, com els personatges, malgrat tot, tenen una necessitat de parlar i de comunicar-se en paraules i d'anar més enllà, no? I després aquesta comunicació com funciona i en general no sol funcionar gaire bé en aquell llibre, però és interessant veure doncs, que al capdavall, no ho sé, és a dir, en certa manera la comunicació sempre intenta obrir-se pas a certes murs o certs bloquejos que estableix la mateixa tecnologia, no? Perquè la tecnologia acaba tenint una funció alienadora que apareix a nosaltres i acaba tenint una funció alienadora que l'estem veient en el món que vivim i que apareix a Kentucky's, no? Aquesta idea em sembla interessant i per això faig una mica el vincle, no?
Sí, amb això de la solitud, jo tenia la sensació ara que parlàvem de... Que parlàvem de les primeres distopies, que parlàvem justament de la tecnologia, m'ha donat la sensació de que part de... I per això crec que, tot i no ser una distopia ni molt menys clàssica el llibre de la Samantha, sí que té una sensibilitat distòpica, en el sentit següent, que és la distopia també, pensem que ho hem de tenir present, que és un gènere contragenèric, és a dir, que d'alguna manera rep el nom en relació a una tradició molt anterior, que és la de l'utopia, amb totes les seves promeses, amb tota la seva dimensió orientadora, tota la seva dimensió més o menys esperançadora, etc. No? Clar, la distopia d'alguna manera comença en el moment o comença a aparèixer en el moment en el qual tot allò que com a civilització o com a cultura hem posat en marxa per tal d'emancipar-nos, per tal de, no sé, obtenir aquesta plenitud social o aquesta mena de felicitat, o diguem com vulguis, tot allò que hem posat en marxa en realitat està produint el seu contrari. I jo crec que aquesta cosa tan adorniana, no? O tan frankfurtiana, de que tot allò que nosaltres hem activat per tal de produir un objectiu, la lògica que hem activat, està produint el seu contrari, crec que està molt present en tota la tradició distòpica. És a dir, al final, i està molt bé que David, que comencessis mencionar aquests dispositius que se suposa que tenim ara tots a casa que ens ajuden. Al final, totes aquestes eines haurien de ser eines per a nosaltres, és a dir, estan al servei del que sigui que volem. I crec que una de les coses que van prometre'ns que havien de satisfer, com deia l'Anna, és justament aquesta dimensió del contacte, la comunicació i la connexió, no? Que és una paraula que en el llibre de la Samantha, i això sí que volia comentar, no? Apareix una i altres vegades.
La connexió.
La connexió i la desconnexió, no?
Sí, sí, sí.
Fixeu-vos només en dues coses. A mi em feia pensar, cada vegada que llegien connexió i desconnexió, en l'eslògan d'una famosa marca de telèfons mòbils, que ara ha caigut en una certa desgràcia, que era el connecting people, no? És a dir, estem connectant gent, no? És a dir, la idea de tenir telèfon tenia a veure amb connectar gent. Ara mateix, la declinació de les parelles, els embolics, els lius, per dir-ho així, ja no ho dius en cap d'aquestes paraules absolutament anacròniques que faig servir jo ara, sinó que ara la gent té connexions. No sé si ho heu sentit, això. O sigui, els nanos de 20 anys que tenen, bueno, una parella aquí, una parella per allà, no? Ja no parlen de parelles, ni d'embolics, ni de ligues, ni de res. Parlen de connexions. Llavors, clar, cada vegada que surt aquesta paraula en el món ficcional de la Samantha, en aquesta novel·la, pensaves, bueno, que aquesta connexió del Kentucky en realitat és el terme que estem fent servir per parlar de connexions i de relacions reals amb la gent. Dic això perquè, clar, la sensació de la soledat, diguem-ne, que permea el llibre, també em feia pensar constantment en tot el dispositiu de xarxes socials que estem engegant i que estan movent milionades i els quals aboquem, com els personatges de la novel·la, no un vídeo en directe de la nostra vida, però gairebé. Hi ha gent que, no sé, doneu un cop d'ull per les xarxes socials de moda, hi ha gent que està volcant constantment la seva vida allà, amb milers de persones, els ulls dels quals estan seguint cada moviment que fan, i que no saben qui són. Poden ser qualsevol cosa, com crec que la novel·la explora, no? Des d'un pedòfil, un psicòpata, a un fascinador, un poeta fascinat, o un fetichista, qualsevol mena, o el que sigui. O una persona absolutament normal, que espero que sigui la majoria. Però sí que hi ha aquesta relació amb l'ull anònim, que crec que travessa no només el llibre i la sensibilitat distòpica de la Swevlin, sinó el nostre dia a dia. La gràcia de l'escriptor distòpica sempre ha estat convertir allò que ja està aquí en una presència amenaçadora. No haver d'inventar una tecnologia nova, no? Que algun dia arribarà i ens destrossarà, això més o menys no. És a dir, Terminator no té aquesta, per dir-ho així, aquest efecte aterridor, crec que sí té el text de la Samantha Schweblin. Bueno, sí que el té una mica.
No, home, clar, és que jo crec que, és a dir, a mi, per això deia la idea aquesta que és un llibre que ens fa de mirall i que en certa manera em fa preguntar si, d'acord amb això que comentes, però si en certa manera... més que en altres èpoques, la distopia ja és aquí. És a dir, aquest llibre no és exactament una distopia, té aquestes palpitacions o aquestes vibracions de distopia, però et fa pensar fins a quin punt hi ha coses que nosaltres, com habitants de l'any 2019, les rebem ja d'una altra manera perquè, efectivament, tots els artefactes tecnològics ara sí que ens han canviat la vida molt més que fa 100 anys. No ho sé, no? Un altre exemple. L'altre dia vaig veure una pel·lícula que de primer no tindrà res a veure amb això, però ens ho farem venir bé, que és de Un telèfono rojo volando hacia Moscú. No l'havia vist mai, de Stanley Kubrick. És interessant perquè jo em vaig preguntar... jo em sembla que ara això ja no em fa gràcia. És yeah. a dir, la ironia, el joc, l'humor, la bestiesa que et planteja la pel·lícula d'un paio doncs, que se li va al cap, es desgrilla i acaba... I genera tot un atac nuclear imparable. En el marc de la Guerra Freda, doncs, clar, penses això ara mateix en el context en què habitem, jo crec que fa menys gràcia que quan ho va fer Kubrick, que ja era una guerra freda que s'havia destensat una mica, no? Això, aplicat a aquesta mena de llibres, que jo crec que ara n'hi ha molts, de llibres que ens parlen d'aquests avenços tecnològics, de com, ficcions, assajos, però de com ens estan... canviant la vida, em fa preguntar fins a quin punt això, en certa manera la distopia és aquí, fins a quin punt no sé si els canvis ja són molt més inexorables del que abans ningú havia pensat, o potser en certa manera totes les generacions han pensat això que dic, no ho sé, no?
Sí, jo crec que tens tota la raó i que venint cap aquí pensava justament en el programa sobre els beat i tota la imaginació contracultural que hi havia, una promesa de fundació d'una nova Amèrica, d'una nova manera de relacionar-nos i de sentir, de pensar. També pensava justament en que la distopia es podia pensar com el contrari d'aquesta imaginació contracultural, no? És a dir, en la distopia hi ha precisament això que dius. És a dir, el terror més gran de la imaginació per mi distòpica és el que la consola la imaginació apocalíptica. És a dir, per què ens consola molt més l'apocalipsi que no pas la distopia? Perquè l'apocalipsi ens diu... passarà alguna cosa molt grossa, hi haurà un virus letal que ens convertirà tots en zombis, o hi haurà una catàstrofe nuclear que deixarà un munt post, no? O, no sé, el que sigui, un meteorit que impactarà amb la Terra, tal. Llavors, moltes de les ficcions apocalíptiques comencen justament en el món que ha deixat, no?, que ha obert o que ha inaugurat aquest impacte, no? Totes, o la grandíssima majoria. Per tant, tenim un consol que ens protegeix, que és aquest esdeveniment encara ha de passar, no? Com que no ha passat, jo sé que estic en un món preapocalíptic, per tant, m'encanta mirar i consumir aquestes ficcions de Walking Dead i tal, perquè em puc reconèixer en un món en el qual em situo del costat d'un món encara viu. Allà hi ha el món mort o postapocalíptic. Clar, una de les coses més inquietants és quan et preguntes exactament el que tu deies ara, que és, i si aquest esdeveniment que ha de fundar el món postapocalíptic ja ha passat? El que passa és que potser no ens n'hem adonat, no?
Exacte, crec... i si ja hi som.
No? I si ja hi som, no? I llavors crec que el gest distòpic, i aquesta per mi és la diferència, el distòpic és en aquest sentit nietzscheanament intempestiu, no? És a dir, és llegir allò que deia Nietzsche de les consideracions intempestives, no? Llegir allò que una època celebra com si fos radicalment nociu i verinós. És a dir, això que ara tots aquests, no, adolescents encantats de si mateixos celebren de les xarxes, aquí la Samantha Schweblin ho gira, o Brooker ho fa també, no?, amb el Black Mirror, ho giren i et diuen, no, que això que estem celebrant i que estem pagant milers d'euros per tenir, en realitat és una arma de destrucció massiva, no? O que té una qüestió absolutament nociva. I a mi aquest gir, estic totalment d'acord amb tu, que és molt més incòmode, que no el consol de, bueno, encara no ha caigut el meteorit, encara no ha esclatat el virus zombi, no?
Clar, i després, ara que comentaves això, també fas pensar en una idea que sí que surt força en el llibre, a través o de hackers o d'oportunistes aprofitats del negoci, que és la idea de mercat, no? És a dir, de fins a quin punt la tecnologia sempre té un mercat que la impulsa, que l'empeny i que la tira a la boca, com aquell qui diu, de la gent, perquè se l'empassin com puguin, no? Crec que això és una altra de les coses que molt possiblement no en sou conscients, i tota la història dels algoritmes i tot això, i que em porta un altre llibre que he portat, que és un assaig que parla de l'ull, que tu abans comentaves, no? Però és l'assaig de l'Ingrid Guardiola, l'ull i la navalla, un assaig sobre el món com a interfície, que justament es fa tot de preguntes sobre aquesta base tecnològica i com ens ha canviat, en certa manera, la mirada, i molt lligat amb aquesta idea de mercat, no? És a dir, tot en un moment en què tot acaba sent mercat, la pròpia mirada acaba sent mercat, i la pròpia intimitat, això que deies tu d'aquest nivell d'exposició vital, no? Quanta És a dir, quina quantitat de gent exposa vacances, fills, fent gracietes, tal, i si no, que no passa res. Però realment el mercat està també agafant la teva intimitat, no? I és una cosa, una vegada més, com aterradora. Jo de vegades faig l'exercici amb algú com la meva mare, que és que em sembla un bon baròmetre del sentit comú, una persona doncs, de 72 anys que no té xarxes socials, no? I de vegades li dic que miri el Twitter d'algú i que tingui l'impacte, no? I que tingui l'impacte, i l'impacte és, però tot això posa... Durant tot el dia està posant totes aquestes coses a la tal xarxa social, tal persona, no? I és curiós perquè això, evidentment, ni una cosa ni és bona ni dolenta, i hem après també que les xarxes tenen mil coses, però en fi, es produeix aquest efecte, no? I penso que és un efecte o una impressió que estem perdent. En l'entrevista a la Xolvin també parla d'una mica, i això és curiós que ho digui, no? De fins a quin punt, és a dir, nosaltres hi ha aquesta exposició d'intimitat ens ruboritza, però hi ha altra gent més jove a qui li sembla absolutament normal i ja està, no? O sigui, l'altre dia anant amb tren veia una noia davant meu que ja feia amb absoluta naturalitat una cosa que és fer ganyotes per fer-se una foto, però estava davant meu, no? I com si jo no hi fos. I pensava, què li passa a aquesta noia, no? O avui algú, doncs, parlant per telèfon amb l'altaveu, que dius, t'estic sentint la conversa i no crec que calgui que jo la senti. En fi.
És l'extinció de la privacitat, efectivament. I la Samantha en parlava en termes, si recordeu, quan ella referia a rentar-se les dents, no? Que sí. També és una col·lecció, una col·lecció de ganyotes que un fa quan fa tota aquesta operació, que en canvi ha format part de l'imaginari públic gràcies a les xarxes, no? I això que deies abans, Anna, sobre la qüestió històrica, no? O que també ella també en parlava, dient això, aquesta idea que el futur és avui, realment, quan una distopia és hiperrealista és quan planteja coses que estan passant, no? Em fa pensar, m'ha fet pensar, i he agafat de la biblioteca un llibre que es diu Utopia, història d'una idea, que aquí ha publicat Ciruela, d'un historiador anglès que es diu Gregory Claes. M'interessa molt que sigui un historiador qui ha fet això, perquè és un historiador que, a més a més, és professor d'història del pensament polític, no? I quan parla, tu ho deies abans, Borja, efectivament, la distopia no s'entén sense la prèvia, no? Sense tots els intents que ha fet no només la literatura, l'art, el cinema també en parla molt, sinó les societats, fins i tot a vegades d'aspirar a una societat millor i aspirar a construir un món millor i uns humans que funcionin, unes relacions humanes millors. Doncs bé, evidentment, és un llibre que parla de les utopies, un llibre, per cert, il·lustrat i molt ben il·lustrat, al final del qual hi ha tot un capítol que repassa, amb una estàtua que fa una mica de por de Mao a l'esquerra, repassa les variants de la distopia, no? Efectivament, des dels orígens, que ell xifra en Swift i en Gulliver, d'una manera molt protodistòpica, si voleu, evidentment se'n va després a Huxley, Orwell, Zamiatin, que és el precedent, no? Perquè efectivament hi ha aquesta component de crítica al bolxevisme i tot plegat, que després els totalitarismes han generat la seva pròpia literatura distòpica, i a més de manera, en fi, molt, molt inquietant en bona part del segle XX, per descomptat hi ha el Gran Germà i tota una sèrie d'imaginaris que acaba desembocant en imatges de ciència-ficció, i veiem per aquí King Kong i d'altres il·lustres que es passegen per aquest llibre, que insisteixo, recomano molt per repassar la història cultural d'aquesta idea, utopia, i el seu contramirall que avui estem parlant, que és la distopia. Gregory Claes, editorial Ciruela. Don't talk of dust and roses, or should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Oh, give me steel, give me pulses unreal. Hi ha una cosa molt, molt important amb la qüestió de l'utopia i de la seva tradició distòpica, que té a veure amb el desig. Té a veure, per mi, amb dues coses fonamentals, que són el desig i la intimitat, que estan molt, molt relacionades. Intimitat o privacitat, que no són el mateix, però que tenen a veure molt. No? Hi ha una... No sé si la teniu present, però hi ha una petita utopia al Gargantú i Pantagruel de Rabelais, que és el monestir de Telema, on els telemites... intenten fundar un espai en el qual, i aquest i em va semblar absolutament clarivident, en el qual tots els membres del monestir, homes, dones, òbviament ja se'ls començava a demanar que fossin vells i ànimes velles i a més cossos vells, etc. Bé, que tots aquests homes i dones essencialment fessin el que volien. Aquest era el mantra de la utopia. És a dir, construirem un món on tothom pugui fer el que desitja en tot moment. Que vols treballar, treballes. No vols treballar, no treballes, no?
I em semblava molt indicatiu, per mi, d'un dels grans problemes de la distopia, que és el moment en el qual, en un primer moment, la distopia creua i comença a sospitar de tots aquests mecanismes que hem posat en marxa, i la tecnologia crec que és potser un dels elements més evidents, però també comença a sospitar del desig. És a dir, allò que jo vull és allò que jo vull. Farà unes quantes setmanes van al seminari Lacanià d'aquí a Barcelona, van fer unes sessions sobre, titulades precisament ¿Quieres lo que deseas? No? És a dir, aquesta interrogació sobre si el teu desig és teu. Que, òbviament, doncs, tota la psicoanàlisi ha tocat i és bàsicament el seu camp de treball, però que crec que la distopia també ha tocat. És a dir, totes aquestes drogues anestesiants, tota aquesta ordenació del desig, tota aquesta dimensió sinistra per la qual els emparellaments són ordenats des d'un estat totalitari, no?, que ens dictamina amb qui, quan i com i per què. Fixeu-vos que tota l'estona a mi em donava la sensació que estaven tocant d'una manera o una altra la qüestió del desig, que té a veure o bé amb aquesta idea més aviat ingènua de que el desig és meu i algú me'l reprimeix, i la idea més perversa de pensar que no, és que el desig ni tan sols és teu, és a dir, allò que tu creus que vols en realitat no ho vols. I aquí crec que Rabelais projectava aquest desig ja paròdicament, sobretot una tradició posterior, que ha anat tocant la pregunta de dir, bueno, què significa desitjar? Com el desig, en el cas del llibre de la Samantha, està molt vinculat amb la mirada. Hi ha la història aquella tràgica dels dos membres, no? No em recordo exactament els noms, el tinc aquí per aquí notat, però els membres que són kentakis d'una parella de germans francesos, o d'una parella francesa, perdoneu, i que s'enamoren el Kentucky del Kentucky, no? És a dir, veient-se com a mascota de l'altre, comencen a trobar una manera de comunicar-se, llavors descobreixen una noia doncs, que els dos viuen a Xina, i més o menys s'enamoren, no? Clar, aquest conte, bueno, aquest text que hi ha al mig del llibre, em sembla absolutament magistral com a conte. Òbviament la història us podeu imaginar que acaba tràgicament, però també em semblava molt bonic com en tot el llibre també hi ha la qüestió de la circulació de la mirada i de com aquesta mirada està relacionada amb el desig, no? És a dir, hi ha l'amor, si voleu, però crec que amb el desig. Aquesta era una cosa. L'altra cosa que em semblava molt interessant és com això també es vinculava amb el que deia ara l'Anna de la intimitat, no? És a dir, on queda la intimitat en tot aquest món, tant la intimitat de la persona que és Kentucky, que a més també ho explica molt bé la Samantha, no? On es tanquen, com menteixen els pares o les parelles o els fills, no? Hi ha tota una sèrie de personatges pels quals ser Kentucky els representa una sèrie de canvis en la seva vida. I on queda també la intimitat dels que el tenen, no? I aquesta tensió és molt interessant i a mi em feia pensar en el que ha estat en realitat la tradició de la novel·la. Ian Watt, un d'aquests clàssics, no?, teòrics clàssics de la novel·la, explicava el sembla que ho van traduir com el nacimiento de la novel·la, The Rise of the Novel, és el text original, on ell analitza bàsicament la novel·la del segle XVIII anglesa, no? I una de les coses que tocava Watt era la pregunta per quina és la mirada que ve a satisfer la novel·la al segle XVIII. I una de les hipòtesis que llançava tenia a veure justament amb la qüestió de la privacitat i la intimitat. Estem en uns segles en els quals la idea de privacitat s'està reformulant en el seu sentit modern, per tant, essencialment, la gent es tornava, com explicava Sennett també, no?, es torna enigmàtica en la seva vida pública, hi ha una part d'aquesta vida que ja no coneixem, i reserva tota aquesta part a una intimitat i a una privacitat que ja estan excloses de la mirada quotidiana o comuna. Llavors, el que deia Watt és que, essencialment, i simplifico molt, perdoneu, però que la novel·la del XVIII, amb tots els seus epistolaris, amb tota la seva recreació als dietaris, amb tota aquesta entrada en la vida privada, en les cambres privades, en els moments d'escriptura privats, venia a satisfer una mirada voyerística, que ja no es podia satisfer en la vida quotidiana. No? Dic, bueno, això que fins ara, d'alguna manera, no?, aquesta era una mica l'hipòtesi, podíem fer, perquè més o menys la gent era codificable i comprensible, ara que es retira d'aquesta mirada pública, ve la novel·la a satisfer-ho. Me semblava que el treball de la Samantha o que la novel·la de la Samantha estava també en aquesta línia. Bueno, que és, com seguim satisfent, i per mitjà de quines tecnologies, que potser no passen per la novel·la, o sí, però que també ara passen per tots aquests dispositius tecnològics, per on passa aquesta nostra necessitat de consumir la intimitat de l'altre, que jo deia molt bé, no? Dic, la veritat de l'altre, no?, que es reveli i que es revela en el moment en què potser no sigui conscient de que està sent mirat. No?
Sí, i que en certa manera els personatges de la novel·la sí que busquen una mena de revelació en allò que trobaran a una casa a 1.000 quilòmetres de distància o 10.000 a l'altra banda del món, no? I això és molt curiós d'observar, és a dir, i el voyeurisme sembla que comentaves molt bé, és a dir, que més tradicional que el voyeurisme, no?, suposo, però el voyeurisme sembla que es converteixi ara en una cosa com més virtualitzada millor, no?, en certa manera, i a la recerca d'una cosa virtualitzada, superallunyada, que sembla que no es pugui trobar a la realitat, no? És a dir, el voyeurisme i el desig han anat molt de la mà d'aquest avenç tecnològic, sembla, en certa manera. hi ha moments de la novel·la en què una novel·la que aprofitaria per dir que en certa manera sembla feta de contes, és a dir, ella la petja de contista la manté absolutament, encara que comenti això tan divertit que diu que en certa manera va poder escriure la novel·la per tenir temps, que és una cosa absolutament necessària, però si veu una petja de contista que no fa cap nosa, ni molt menys, sinó que són episodis que es podrien llegir de manera solta, però que al mateix temps estan relacionats i que hi ha personatges que van apareixent i tot això, no? Però fa molta gràcia perquè hi ha peces que són absolutament ben arrodonides amb un llacet, com aquell que diu, i que et plantegen tot aquest seguit de dubtes, no? I de qüestions, jo diria, del món d'ara. I amb el seguit de paradoxes que això porta, desig i món virtual. En alguns d'aquests capítols veus certs diàlegs que s'acosten molt a aquells diàlegs de xat, que ara xat ja és una cosa antiga també, però de xat sense, en què no sabies... Sí, perquè s'ha substituït per altres coses.
Tot es torna obsolet molt de pressa.
No, clar, jo penso... Jo, llegint la novel·la, m'he preguntat si hi haurà un moment que d'aquí 100 anys algú llegirà aquesta novel·la i acabarà dient que això dels Kentuckys, però si va ser una cosa antiga que no va funcionar...
D'aquí 100, d'aquí 5, ja veuràs.
Exacte, sí, tot molt més reduït. No? Però, per exemple, això, hi ha aquesta idea del xat, no? I que de quan xatejaves amb algú que no sabies... la cara que tenia. Això entenc que ara també pot passar, evidentment, amb moltes identitats anònimes o identitats que encara que no siguin anònimes poden ser sorprenents, tenies. Però, en fi, hi ha aquesta... És a dir, això potser també té una part nova del voyeurisme, no? Aquesta cosa d'un desig amagat en l'evasió, amagat en al darrere d'aquest no saber quin terreny es trepitja, però que en realitat potser sí que el sabem perquè és un terreny que ja fa temps que s'està llaurant, no? I després l'altra cosa és... tu comentaves, Borja, però que és aquesta cosa, jo crec, lligada, de fet, al món que ja hi som, de l'algoritme i d'això del desig de què volem, no? És a dir, de què tenim... És a dir, allò que desitgem, allò que ens volem comprar, allò que aquell viatge que fem, el fem... perquè en tenim ganes, o el fem perquè vam agafar un viatge fa no sé quan i ara de cop i volta a internet no paren d'aparèixer-nos anuncis de viatges, no? La petja que deixes a internet a més, clar, quan et dediques a escriure ficció, de vegades et poses a buscar coses per internet que són molt estrambòtiques i que les fas per omplir literatura. I després, clar, internet t'ho recorda en forma d'anuncis estranyíssims que t'apareixen i que dius, home, deixeu-me en pau, sisplau. Però això tornem a la idea de mercat, no? Amazon, és a dir, la petja que deixes és perfectament reconeguda i aleshores... hi ha un punt que t'has de preguntar fins a quin punt això, realment això ho fas perquè realment vols, o és l'algoritme que estava llogant, t'estava llogant com un ninot i estava llogant els teus braços, desitjos i qui sap què, no?
O provocant-los, no? Com fa la publicitat. Exacte. Que al capdavall busca això, provoca una necessitat o busca una necessitat que potser no tenies, no? Però com que tot plegat és un mercadeig, sobretot d'informació, i saben aquests aparells, també els dispositius virtuals, més a nosaltres, gràcies a la informació que ingenuament subministrem, doncs aquí hi ha tot un mercat que efectivament aprofita, no? És aquest lloc comú, gairebé ho és, del producte ets tu. Si és gratis, el producte ets tu. En fi, coses que passen també en un mercat cada cop més digital, i en un futur cada cop més proper, insisteixo, no són 100 anys, Anna, ho veurem d'aquí quatre dies, això.
Jo, mira, connectant amb totes aquestes coses, allò, llibres que portes, o que m'han connectat molt, jo porto, a veure si m'explico, un escriptor de primera meitat de segle de nom Sigismund, sembla que ho dic bé, Krzyżanowski.
Ja molt bé, posem-ho fàcil, Borja, aviam.
Sí, no, si us ho ja ho penjaré en algun lloc. Krzyżanowski. Crec que ho he dit bé, sí, si no, perdoneu moltíssim.
Jo crec que sona molt bé, eh? Sí.
Sona prou bé. Bé, l'obra de Krzyżanowski és d'aquests que de tant en tant es fan aquestes antologies precioses sobre la primera ciència-ficció de l'òrbita russa o d'escriptors russos o eslaus, etc. Krzyżanowski, que neix el 87, mor el 50, si ho dic bé, és un dels grans, almenys per mi, dels grans mestres justament d'aquesta primera ciència-ficció fantàstic de tot aquest gènere, que no està traduït aquí, tristament, però que ara la New York Review of Books, en aquest cas liderada per Adam Thirlwell, aquest escriptor que ha traduït Anagrama i que ha traduït Empúries, Han recuperat part de la seva obra, l'estan editant tota. Sembla que de moment no està tota, però que la faran. I Krzyzanowski té un text absolutament magistral que crec que connectava molt, almenys m'he fet pensar molt la novel·la de Samantha Schweblin, que està dins del volum Records del futur, que ja el títol és prou interessant, Memories of the Future, i que es titula Quadraturin. Bàsicament el que explica és la història de com, en una societat innominada, però que òbviament llegim com la Rússia, més o menys totalitària, un personatge viu en una d'aquestes cases, un d'aquests pisos, vaja, mandatòriament, és a dir, obligatòriament, petitíssims, no? És a dir, que ningú pot tenir més d'un espai interior, no? Una quantitat determinada d'espai interior. Òbviament, quan
això,
hi ha...
Això crec que em sona una mica, gairebé, eh? Una mica, diguéssim, del problema d'habitatge actual, però...
Clar, per això insisteixo, llegiu Krzyzanowski. Clar, ell ho pensa des d'un totalitarisme explícit, nosaltres ho patim des d'un totalitarisme més o menys camuflat, cada cop menys, del capital i del mercat, no? No és que nosaltres vulguem que no pugueu pagar-vos un pis, sinó que, mira, són les lleis del mercat i l'oferta i la demanda i no sé quines mandangades. Bé, el text explica la història d'aquest personatge, que té assimilat més o menys dramàticament doncs, aquesta manca d'espai, el qual, òbviament, quan hi ha una norma, doncs, hi ha una trampa, li piquen un dia a la porta, i un senyor li ofereix uns tubs d'una mena de crema, una mena de líquid, que es diu quadraturina seria, suposo, que bàsicament li diu, si això ho frega sobre una superfície, una paret, un sostre, un terra, s'expandirà. Però només s'expandeix per l'interior. És a dir, des de fora el teu pis serà igualment petit, no? Normativament petit. Ara bé, tindràs més espai, podràs posar-hi més coses.
Caram, miratge curiós, no?
Sí, a més aquesta expansió de l'espai interior, que a mi em feia pensar molt en aquesta expansió de les xarxes socials i de la tecnologia. És a dir, tu tens un aparellet i tens un pis petitíssim, però pots estar mirant centenars de milers de vides.
Podràs viatjar als llocs. De fet, a Kentucky hi ha moments que algú vol veure la neu, algú vol conèixer aquella ciutat. No?
Vol tenir la vista sobre el mar, tota aquesta subtrama, no? De tota la gent que vol poder pagar per triar en quin Kentucky va parar, no? Doncs, en aquest tipus de casa i tal. Què li passa al personatge? Òbviament, doncs es deixa temptar, compra... Em sembla que li donen fins i tot el primer tub gratis, però li diuen, ho has de posar, clar, has de fregar amb aquesta pasta, doncs, harmoniosament, no pots només posar-la al sostre o en una paret, ho has de cobrir tot perquè així el pis creixerà, no?, proporcionadament. Què li passa? Ja us ho podeu imaginar, es puja a unes escales, comença a aplicar el producte, li cau el producte, se li vessa tot a terra, i llavors ja, què ha passat, no? Bé, el que era una promesa d'expansió interior acaba tornant-se en un malson. És a dir, el pis li comença a créixer monstruosament, però clar, ni té mobles per omplir-los, ni els cables li creixen, ni les connexions d'aigua li creixen, per tant, perd aigua, perd llum, perd gas, perd de tot, i li queda un espai buit, inhòspit, a les fosques, que se li torna invivible. Clar, perdoneu que us he espatllat la sorpresa, si el llegiu, però em feia pensar molt, i jo intentava fer una lectura des de Krzyzanowski i de la Schweblin, i pensava que tocaven coses molt similars. És a dir, aquestes presumptes ampliacions que ens promet el mercat, el Kentucky, la xarxa, el Connecting People i totes aquestes històries, se suposa que han d'expandir la teva realitat. Però aquí la qüestió que tocava Krzyzanowski té a veure justament amb la proporció d'aquesta expansió. I no només l'expansió de l'espai, sinó què hi posem en aquell espai. Què hi posem que sigui habitable. Per molts metres de casa que tinguis, si la casa està buida i no té llum, millor estaves en un espai més petit, confortable, habitable, no? I em sembla que tocava, vaja, si ho mireu al catàleg de la New York Review of Books i busqueu aquest nom, Krzyzanowski, trobareu diversos textos, sobretot les compilacions de contes, crec que són absolutament memorables. Si hi ha algun editor a la sala que tingui ganes de traduir alguna cosa, doncs que s'ho miri també.
Molt bé, que es miri també totes les consonants, que hi ha algun nom per escriure.
Sí, sí, ja penjarem Exacte. Alguna foto en algun lloc. No, és absolutament magistral i crec que té a veure amb això de la intimitat. És a dir, quina forma li estem donant, com l'estem fent créixer i fins a quin punt no ens estem fent càrrec de les violències, no? O les conseqüències que té.
Clar, i jo crec que amb el que expliques també lliga molt amb la incidència i l'impacte d'aquesta mena de paradoxes que crec que la Schweblin burxa l'anafra en aquest sentit, no? De paradoxes de la novel·la apareixen pares i fills que en realitat no parlen entre ells o que tenen relacions complicades, allunyades, que en algun moment sembla que s'apropen gràcies a la mascota de la punyeta, però que això també acaba sent un miratge, no? És a dir, la solitud que planteja arriba a ser molt crua i fins a quin punt per aquesta promesa de realitat expandida que deies, hi ha personatges que fan o diuen coses que en el món tangible no fan o no dirien. No? I jo crec que això, una vegada més, si ho girem i mirem les xarxes socials, acaba passant de com a les xarxes socials apareixen autèntics monstres que a la vida real no es comporten així, en algun cas sortosament no es comporten així, perquè si no hi ha el nivell de no sé, de crims o similars o delictes diversos seria molt més gran, però es creen un nivell d'alienació entre els diferents mons bastant increïble, no?
És curiós, eh? Has dit la vida real, com si les xarxes fossin la vida irreal.
Bueno, clar, aquí és on trobem el nostre mons, anacronisme,
sí. Exacte.
Tecnològic, sí. Sí, però això que acabes de dir, David, és fonamental. És aquesta... Crec, i que això també ho tocava molt Charlie Brooker, per tornar al començament, no? És a dir, aquesta inestabilitat entre el real, o el que fins ara consideram real, i el virtual.
No? Sí, i ara està tot barrejat, i tot...
Això ja no està clar, no?, on bueno, cau cada cosa.
Sí, exacte, sí. Vull dir que és molt difícil dirimir on poses la ratlla, no? Des del moment que, per exemple, els mitjans de comunicació són els primers que es fan ressò de polèmiques a Twitter, per exemple. S'ha parlat a Twitter de no sé què.
Tal dia respost, no?
Vull dir, per tant, tot és una mena d'aiguabarreig que de vegades et fa preguntar fins a quin punt no és més soroll, no? És a dir, més soroll en el sentit d'estar-nos embolicant amb coses, de dir, però de què estem parlant? No ho sabem, però generem soroll.
Guarda que luna, que cielo que c'è, que magnifica notte. Aspetterò l'alba e mi spegnerò mentre il sole si accende.
En tot cas, no volia acabar sense esmentar, perquè ara citaves un cop més a Charlie Brooker, i ara que un dels seus pares, que és Rod Serling, d'aquest any 2019, estem parlant del creador, escriptor, guionista i presentador durant molts anys també de The Twilight Zone, la dimensió desconeguda en versió TV3, aquí la mira als anys 80, després l'han tornat a fer unes quantes vegades. Doncs bé, la dimensió desconeguda va néixer l'any 59 a la CBS, per tant, ara fa 60 anys, la pobra gent de males herbes, sempre que els veig, els recordo que els contes de Rod Serling, que dialoguen també amb aquesta idea no només de la distopia, sinó a vegades de la ciència-ficció, en el sentit més clàssic, a vegades del fantàstic, té contes extraordinaris que valen molt la pena i valen la pena ser editades, i per tant, jo crec que The Twilight Zone, com a precedent de Black Mirror i tota aquesta estètica, no? A més, ara estan a punt, l'altre dia ho veia a la mitja part de Super Bowl, l'anunci de la nova versió de la diversió desconeguda, estan a punt de fer el que ara se'n diu un reboot, doncs bé, també s'estrenarà aquest 2019, ignoro si per l'aniversari. Per tant, Rod Serling també, que s'apunta a tota aquesta nòmina d'autors que avui hem convocat. I no sé si, Borja, tenies aquí algun llibre que volies esmentar?
Bé, no, seguint només amb aquesta reflexió sobre la intimitat, un text que vaig llegir fa relativament poc, i que em sembla interessantíssim, em sembla que encara circula, que és de José Luis Pardo, titulat precisament La intimitat, on Pardo, a diferència de molts textos que ara corren, no s'acosta a la qüestió de la intimitat des d'un punt de vista sociològic, sinó filosòfic, no? És a dir, com podem pensar la intimitat, que és allò íntim, com ho podem distingir de privacitats, de publicitats, és a dir, de tots aquests altres espais, i què hi ha en joc en aquesta intimitat. És a dir, la reflexió a mi em sembla potentíssima, també perquè comença, diguem-ne, desmentint una sèrie de fal·làcies, i després intenta proposar una certa idea d'intimitat, que després crec que el text de Pardo no acaba de ressonar prou en certes maneres que tenim moltes vegades de parlar, doncs, d'això, doncs, d'on queda la intimitat, si es destrueix o no es destrueix. Bé, em sembla que l'íntim o la intimitat tal com la planteja és prou interessant, prou delicada, com per ara no resumir-la brutalment, però sí que és una lectura a la qual a mi m'hi va portar, bueno, m'hi van portar a altres llocs, però rellegint el text de la Schoedlin m'hi ha fet tornar a pensar, és a dir, què és el que hi ha en joc aquí, no? I com produïm i on s'està produint una certa idea d'intimitat, que una mica reprenent l'argument de la Samantha en l'entrevista, no? De dir, bueno, en el moment en què jo, per mi, l'íntim, que era rentar-me les dents, doncs ara hi ha gent que fa vídeos, la qüestió no és que es destrueixi, això és una manera de llegir-ho, sinó que, una mica seguint a Pardo, a on s'està resituant això íntim, perquè... Crec que la idea de la destrucció és una cosa molt anacrònica i molt de la nostra generació, no? Doncs jo que l'entenc així, ells no l'entenen així, per tant no hi ha intimitat. A mi aquesta equació m'incomoda una mica. Sí que m'interessa més intentar pensar a on la situen o com la produeixen, o quins efectes d'intimitat produeixen, o a on la localitzen. M'ha semblat que era un angle interessant. És una lectura que a mi m'ha acompanyat i que ara em vindria de gust a reprendre després de la lectura de la Samantha Schoedlin, perquè cada nova tecnologia, cada nou horror, cada nova suspicàcia me fa tornar en això que, diguem-ne, de la intimitat, que considerem important i potser a vegades no pensem ni tan sols per què, no? sabem que és valuosa, però sí, en part del més a més intenta pensar, bueno, per què hi posem valor aquí, no? I com hem construït aquest valor. Està Pretextos, és un text, em sembla, té uns quants anys, però és d'una lectura absolutament contemporània i crec que va acompanyant el text de la Guardiola que mencionaves, que val la pena recuperar.
Clar, i ara m'has fet pensar en una altra cosa, que és una idea que m'ha fet venir la Schoeblin i que va lligada a un altre llibre que fa poc ha sortit, que és la idea de la memòria, no? Tots els personatges de la Schoeblin són personatges arrapats al present, gairebé el minut a minut d'estar veient què fa l'altre o de sentir-se acompanyats pel Kentucky, que acaba fent por, i aquells personatges no tenen més context que aquell present, no? És a dir, que aquell present, que aquells moviments i d'ells no saps pràcticament cap cosa més, i això potser te n'adones més a l'acabar la novel·la, sí. De dir, és veritat, són personatges que són el seu moment amb el seu Kentucky i que fan plegats i ja està, no? I això em porta amb una novel·la que ha fet fa poc Valentí Puig, que és algú que no situaríem gens a la ciència-ficció ni als futurs apocalíptics, que sí que parla de com estarem d'aquí 100 anys, amb una novel·la que es diu Barcelona 2101, i que tornem-hi, és a dir, incideix bastant, crec, en aquesta idea de la desaparició de memòria, de cultura arraconada, de món absolutament ja robotitzat, i tot això, no? Però he establert aquesta connexió, diem, lliure, perquè per la via aquesta de la memòria, que crec que va molt lligat a aquesta mena de reflexions i de llibres que hem comentat, no? I de personatges en certa manera alienats, no? I que pengen d'un fil, i és un fil després de tot el context, no?
Doncs amb aquesta alienació i amb aquest futur, aviam, m'ho he apuntat l'any 2101, ja veurem. Us convoco un altre cop
a aquella època
per aviam si algunes d'aquestes realitats en tot cas les hem vist plasmades, i sobretot ens convida, jo crec, tot aquest tipus de literatura a mirar amb una certa suspicàcia, que és una noció que introduïes ara també, Borja, tot el que ens envolta i de quina velocitat, sovint la velocitat és enemiga del pensament reflexiu, i per tant la literatura ens ajuda a posar-hi aquest punt de pausa que sempre necessitem. Gràcies per tant, Anna, Borja, com sempre, i fins la propera.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I en aquest punt tornem a saludar en Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic bé, gràcies.
M'hem tornat. De tant en tant hem d'explicar, perquè els oients no ho poden veure, els llibres que portes, amb unes condicions de bibliofília... Està molt ben cuidat, malgrat que l'edició és d'una antiguesa, amb aquest to desgastat d'un llibre que ara ens explicaràs d'on surt i sobretot de quina època, de quina edat és... ambientat, o aquesta missió que ens anuncia el títol, a Catalunya, evidentment.
Sí, et sap greu si et dic que el més interessant del llibre és el títol?
Home, a mi no em sap greu, els potencials lectors potser una mica.
Sí, bé, és interessant perquè no és el títol original, és una novel·la anglesa que es diu Beagles in Spain. Beagles és el nom de l'heroi. I la traducció en francès és Missió en Catalunya. Jo em pregunto com és que el 1949 un editor francès va pensar que un llibre es vendria més bé si en lloc de posar Espanya al títol posessin Catalunya, i trobo que és això bastant curiós, però vaja, deu tenir alguna explicació que no la trobarem mai. A l'edició és de 1949, doncs el famós Beagles, que no sé si és molt famós encara, del captain William Jones, que era un senyor que havia estat aviador durant la Primera Guerra Mundial i que després es va dedicar a les aventures d'aquest Beagles, una mena d'agent secret tot terreny, i va publicar gairebé un centenar d'aventures diferents aquest senyor, entre contes i novel·les. S'hi va dedicar del 32 al 68 amb un frenesí bastant considerable i lloable. Beagles avui ja no és el que era, certament, en la memòria popular, però vaja, va ser algú relativament important, en tot cas als països anglosaxons. Aquesta novel·la, precisament, se situa en un mena de subgènere que anomenaria Les vacances de l'heroi. Els herois se'n van quan tenen una missió, quan estan contractats, però quan són herois recurrents, de tant en tant també passa que se'n van de vacances, però sempre que se'n van de vacances...
Passa alguna cosa, això... Les vacances duren 24 hores i després hi ha alguna missió inesperada.
Ja està, alguna cosa. I per tant, aquest Beagles, traumatitzat per missions anteriors, diu, se'n va de vacances en creuer, passant entre Mallorca i Catalunya. Però és el 1936 i, per tant, un creuer de vacances entre Mallorca i Catalunya el 1936 tenia un punt ja potser una mica inconscient.
Sí, exacte.
Per tant, no és estranyar que arribi un avió italià i que bombardegi el creuer i que tothom s'enfonsi. Llavors, Beagles amb els seus amics neden i arriben directament a Barcelona, coses que passen. Després de recuperar-se una mica, van a menjar en un restaurant que es diu La Casa Reposada, i tan bon punt entren, testimonien una baralla en què un dels dos protagonistes es mor i l'altre és anglès com ells, i els diu, tinc uns papers molt importants que han d'arribar a Londres. D'aquests papers depèn la supervivència de l'imperi anglès.
No és poca cosa.
T'imagines si ets anglès, a més agent secret de vacances, què fas?
Sí, sí.
Evidentment, no pot escollir. Aquests papers és un MacGuffin, com deia Hitchcock, és a dir, que no tenen cap importància, simplement és un motor de l'acció. No se sap mai què diuen ni per què són tan importants. I la Catalunya dibuixada pel Captain William Jones és una Catalunya de cartó o pedra, totalment inversemblant. De fet, és Espanya, simplement de tant en tant posa govern català en lloc de govern espanyol. Un moment diu que s'han d'amagar perquè passa pel carrer la famosa Guàrdia Civil Catalana, que és una mica curiós, trobo dit així. Però vaja, tampoc no és gaire clar a quin bàndol es posen, si els franquistes o els republicans. Sembla que vulgui guardar una certa equidistància. Vaja, res de l'altre món, però és una visió més d'aquestes Catalunyes disfressades que trobem en la literatura popular tot sovint, en què a vegades hi ha un cert intent de realisme pel que fa a Catalunya i a vegades no hi ha absolutament cap. I aquí no diria absolutament cap, però molt poquet. Va fer realment molt pocs esforços aquest autor per saber què era Catalunya, fins i tot per saber què era Barcelona.
I tant. Però en tot cas són sempre aproximacions que fan, si més no dibuixar, un somriure com a lectors i per codificats que coneixem una mica més la història, el territori i el país. I aprofito en aquest punt també, Joan Lluís, per recordar que si hi ha lectures i lectors i oients que tinguin, en fi, Catalunyes disfressades, com tu ara bé deies, no? O aquest tipus de títols al cap que ressegueixin fins i tot des d'una mirada forània la història del país, o que tinguin aquest vincle entre literatura i fins i tot el punt de curiositat del teu fort Nox literari que sovint ens regales, doncs poden fer-ho, poden enviar-nos les propostes al Twitter del programa, @ciutatmaragda, al correu electrònic, per tant, i compartir també doncs, això, aquestes mirades, potser també convindria dir on anar-les a buscar, perquè suposo que és de les secrets que tens més ben guardats, perquè els títols que ens portes, no només per fora, sinó també per dins, són ben particulars.
Bé, no és cap secret, són molts anys d'anar pels mercats de vell i trobar coses estranyes, però n'hi ha moltes més que les que conec, i efectivament, si algú pensa que alguna cosa que sap d'una novel·la, de qualsevol cosa, de teatre, de dietari, no català, que parli de Catalunya, dels països catalans o de la llengua catalana és interessant, doncs sí, que ens ho faci saber, m'encantaria conèixer més i poder parlar-ne aquí mateix.
I enriquir la teva bibliografia i, a més, també les dimensions de la teva biblioteca.
Això.
Que vagi molt bé, gràcies per l'emissió d'avui.
Fins aviat.
Llibreria Ona. Des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana. Amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabem avui amb una relectura del mite d'Orfeu i Eurídice en clau de faula a l'era de la depressió. Amb vosaltres, Dolor Janol a la producció, Rosa Sillué a la consola i un servidor David Guzmán. Anaïs Mitchell, Way Down Haters Town.
Nobody knows where that old train goes. Those who go, they don't come back. Wait. everybody stays by the sweat of his brow.